A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ara que mig món i part de la resta estan tan pendents de Messi, si jugarà o no demà l'eliminatòria de quarts de final amb el Paris Saint-Germain, partit de tornada, en recordem, al Camp Nou, amb el 2-2 del partit d'anada. Jugarà Messi? Ramiro, bon dia, bona hora.
Jo no tinc la resposta.
No tens la resposta. Et volia preguntar, la teva intuïció periodística què et diu? Que jugarà, que no jugarà?
La meva intuïció periodística diu que si pot jugarà. Que s'hi pot jugar, però clar, jo crec que en aquest moment el que s'avalua més és la possibilitat terrible d'una recaiguda, no? Que ahir sí, en una recaiguda de bíceps femoral, en teoria el que diuen els metges és que és molt probable la recaiguda si no ho fas bé, i que és terrible perquè et faria ja perdre-te gairebé un mes o una mica més de ben segur de competició, i això és acomiadar-se de la temporada.
Quin dilema, eh?
Bueno,
quin dilema.
Jo el que crec que...
El jugador és... segur que vol jugar.
Sí, sí, sí. Però jo el que crec és que la tindrà a veure amb... Primer amb com se sent ell, i després... Em sembla que l'administració, la dosificació de Messi serà que serà suplent, i segons els esdeveniments haurà d'entrar a salvar l'equip. El que passa és que, d'altra banda, també penso que si el Barça no pot defensar un 2-2 al Camp Nou contra el Paris Saint-Germain, és que aquest any no estem per guanyar la Champions.
Hi ha precedents, de partits sense Messi, no en són molts, perquè sortosament Messi, dels últims 3 anys cap aquí, s'ha lesionat poquíssim.
Sí, sí, sí.
Molt poc.
Sí,
suposo que té molt a veure amb allò que explicaven, que en el moment que arriba Guardiola com a entrenador del Barça, li canvia els hàbits.
Sí, el Messi experimenta un canvi radical en la seva manera de tractar-se, i també la seva dieta. Hi ha tota una llegenda al voltant de que comença li comença a agradar o comença a menjar peix. En tot cas, el que sí que va fer, jo no sé si va canviar en aquell moment massa la seva dieta, però el que sí va fer segur Guardiola en aquell moment, estem parlant de l'estiu del 2008,
sí,
és exigir als jugadors que es quedessin a dinar al Camp Nou o a la ciutat esportiva, segons el cas, després a la ciutat esportiva ja, però al principi al Camp Nou, i fins i tot Guardiola organitzava uns dinars al mini, perquè la ciutat esportiva encara no estava preparada, i llavors així controlava dues de les tres dels tres àpats del dia, l'esmorzar i el dinar. I ell mateix deia després, bueno, el sopar que facin el que vulguin, però com a mínim jo ho vull controlar. Llavors, a partir d'aquí, el que passa és que jo crec que en aquell moment coincideix també que Messi, quan arriba a Guardiola, ja té 21 anys, i d'alguna manera hi ha alguna maduració física, evidentment. Després, ell era, evidentment, un lesionat crònic, i de fet, si recordes, eren les lesions el que posava en dubte una mica la projecció de Messi com a futbolista, no?
Sí, sí, correcte.
Si recordes aquelles lesions constants a musculars, era l'únic element que et feia pensar si podia ser, o si es podia malbaratar una carrera, com va passar amb tants jugadors magnífics, futbolistes magnífics, que per culpa de... Per això del llibre, per exemple, recordo una frase de Tito Vilanova que em deia que un prodigi futbolístic també ha de ser per força un prodigi físic. I que clar, ell quan el va tenir Leo Messi al principi, el cadet, Leo Messi tenia 14 anys, diu, encara estàvem esperant, perquè encara era petit, si realment el cos acompanyaria el talent. Si això passava, Diu, estàvem davant segurament d'un prodigi. Si no passava, estàvem davant d'un... bueno, jo penso ara, sense tenir la mateixa qualitat i ni el mateix estil de joc, penso en De La Peña, per exemple, no? Un jugador formidable que d'alguna manera ha vist truncat la seva carrera o com a mínim la seva progressió.
Messi és un animal competitiu.
Sí, Messi... quan tenia 7-8 anys...
Ho vol jugar tot, absolutament tot.
Sí, quan tenia 7-8 anys jugava amb els cosins, que eren més grans, i el pare em va explicar una vegada, recorda que un dia el va trucar el seu... em sembla que era el seu cunyat, que després d'un partit que havia perdut Messi contra els seus cosins... Li estava llançant pedres al sostre de casa dels tiets per la ràbia que li havia donat perdre. Jo, evidentment, no és en aquest nivell, però sí que és una qüestió d'animal competitiu, de ràbia competitiva. Jo crec que, d'alguna manera, aquesta mena de jugadors o aquesta mena de genis com a Michael Jordan o com el mateix Maradona o com Pelé o aquesta gent que domina el seu esport d'una manera incontestable, jo crec que juguen ja per transcendir, per fer història, i que tenen això aquesta impronta, tenen molt clar que han de deixar aquesta impronta en el seu esport. I llavors Messi vol jugar tot i vol trencar tots els rècords i vol... té a veure amb la relació, amb codejar-se amb la història constantment, cada dia. De fet, la gran singularitat de Messi és la seva regularitat. No la trobes en cap altre futbolista, ni Pelé ni Maradona. Estem parlant dels més grans de tota la història. Cruyff, Pelé, Maradona, probablement Di Stefano, si vols també Kubala, grans jugadors... cap altre jugar cada tres dies com a Messi. Santiago Segurola deia alguna vegada que Messi era Maradona cada tres dies, i això és molt complicat.
Es parla del millor jugador de la història.
Sí, bueno... Jo...
Això ho diran els anys, evidentment, Ramiro.
Sí.
Per tot el que està fent i per com ho està fent, per la seva manera de ser també, perquè hi ha aquell punt, entenc, d'humilitat, no?, que envolta la persona.
Sí. Jo
et dic això perquè generalment els cracs, sobretot ara que parlem de futbol, són persones inaccessibles, que tenen un caràcter molt, molt accentuat, molt marcat, que tenen un entorn que molts cops no és l'idoni. Això amb Messi és diferent?
Bueno, Messi el que té és inaccessible o gairebé inaccessible perquè la seva fama...
sí, així ho marca.
Així ho marca, sí, sí. Evidentment. Però el que té diferent, jo crec que és justament on rau una mica o del que va el llibre, no? Que és que està format en una escola... Sandro Rosell explica en el llibre que Messi s'ha criat sabent que sempre té un jugador lliure al costat. I això també és una manera de viure, i és una manera d'entendre el joc, una manera de guanyar, una manera d'entendre les ajudes que sempre reps, o la idea del futbol com una expressió col·lectiva. Messi, evidentment, és dins d'una expressió col·lectiva la més acabada expressió individual. El que passa és que sí que és fill d'una escola, és fill d'una manera de jugar, és fill d'una manera de passar pel món de l'esport, no? Després, evidentment, i gràcies, i estan agraïts tots els barcelonistes, això s'ha traduït en una generació molt guanyadora, la més guanyadora de la història del club. I en aquest escenari, sota aquestes circumstàncies, ja es pot parlar d'un dels més grans de la història. Jo no estic molt d'acord amb que la grandesa té a veure exactament amb els títols guanyats. Jo crec que Messi ja és l'expressió individual més important de la història del futbol. fins i tot per sobre de la resta de déus de l'Olimp de la pelota. Però sí que és cert que la gent, els seus compatriotes, jo que ho soc, li demanen una última cirereta, no?, en el pastís que té a veure amb el Mundial. Però jo considero, per exemple, Johan Cruyff un dels més grans de la història i no ha hagut de guanyar un Mundial per zero. Per tant, després sí que és cert que hi ha com una mena de certesa que quan Messi ho deixi i quan tornem als que ens agrada el Barça a la realitat del que és jugar sense un jugador així, realment posarem en dimensió el que és tenir-ho, el que és tenir un jugador capaç de fer 70 gols per any quan fa poc ens recordàvem dels 30 de Romario, no? Llavors aquest llistó que està
i aleshores era una gran gesta.
Clar,
aquells 30 gols de Romario eren
i que continuen sent,
sí.
I continuen sent els 28 de to jugadors formidables. El que passa és que, clar, com fas posar en el lloc indicat, dimensionar exactament, calibrar amb precisió la real influència que té Messi sobre el joc. Ara, l'altre dia, quan veiem el Paris Saint-Germain-Barça, la segona part, sense Messi, veies que fins i tot hi havia jugadors alliberats. Hi havia jugadors que estaven com a més amb més espais i veies un Barça molt més ortodoxa, el 4-3-3, amb els extrems ben oberts. I hi havia gent, que sempre n'hi ha, de crítics que deien, clar, és que tothom juga per Messi. És que com fas perquè no tinc una influència dictatorial en l'equip si tot el que fa té a veure amb el desequilibri? Els mateixos companys el busquen. És impossible. Jo crec que fins i tot ja ho fa bastant bé l'equip per no dependre tant, que comença a trenar el seu futbol, a desplegar-se i tenint-lo a ell com a referència. Però com fas per passar de llarg que tens ahir ocupant una mica el lloc de fals nou probablement el millor de la història? Clar, tu li vols donar i tots els companys li volen donar perquè resolgui, perquè faci la passada definitiva, i perquè... Perquè us faci grans, en ves també.
A l'Argentina, Maradona era considerat, o és considerat, Déu. I Messi?
Bueno, això és un element de discussió, també perquè Maradona, com totes les figures viscerals i tots els genis així... de vegades descontrolats de Maradona jo crec que Maradona té més a veure amb un pintor genial que amb un enginyer capaç amb una sabidoria exacta, no?, de matemàtica. Té més a veure amb el bohemi o amb el geni dispers, i per la seva personalitat, per molts argentins, no és pas Déu Maradona. És una persona molt criticable. El que sí que és cert és que futbolísticament ha sigut sempre una divinitat popular per moltes coses que tenen a veure amb situacions patriòtiques. El futbol és molt permeable a les emocions i a l'exacerbació patriòtica, evidentment. Ahir va morir Margaret Thatcher, a l'Argentina no ha passat desapercebut, evidentment, aquest fet. I en aquell moment del Mundial 86, Maradona va saber encarnar d'alguna manera les il·lusions de revenja o de venjança de la guerra de Malvines, no? Messi és jo crec que molt poc argentí per connectar tant com a Maradona. El que passa és que jo crec que és millor, així com això és una heretgia per a molts dels meus compatriotes, però jo crec que és millor futbolista que Maradona. És molt millor. No té possiblement o encara no ha arribat perquè té 25 anys, Maradona va ser campió del 85, del 86, sí, als 25, gairebé 26. O sigui que jo crec que encara ha de dir les coses més importants amb la selecció, Messi, però jo crec que és millor futbolista. I la seva relació amb l'Argentina ha canviat radicalment des de l'arribada del seleccionador actual, que es diu Alejandro Sabella, i des de que ell se sent el pal de paller de l'equip, no? Mira, tu que segueixes el futbol internacional, mira que ha desaparegut, per exemple, Tevez de la selecció. Això no és casual. O sea, Messi està liderant una generació nova de futbolistes que són futbolistes més afins a la seva, al seu futbol. El Kun Agüero, Higuaín, Di María, són gent que són titulars i són gent, el Kun Agüero és el seu company d'habitació. Higuaín és molt amic de Messi. Di María també és, són els dos de Santa Fe de Rosario. Per tant, ell lidera una generació de futbolistes que ha deixat enrere altres, com Riquelme, com Tevez, una generació, la generació anterior. I amb Sabella comença, comença una nova etapa. Va ser molt decebedora la Copa Amèrica del 2011, perquè se jugava a Argentina i de més, i això va generar aquella polèmica absurda de que Messi no se sabia l'himne, una polèmica que no porta cap lloc perquè és ridícula i a més no resisteix el mínim anàlisi.
Sí, que té a veure amb tot allò que explicaves, no? Del tema més patriòtic.
Sí, 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 totalment. I quan parles de selecció és així. A mi m'explicava un dia un periodista francès, un veterà, que em deia que la FIFA tenia el calaix i no pensava treure mai diversos projectes sobre crear himnes futbolístics de les seleccions i que no fossin els himnes
del país
sí, sí. Perquè per treure-li una mica de ferro a la contienda, al duel futbolístic, uh-huh, i que sigui només un duel futbolístic. A la FIFA no li interessa això, li interessa que realment el futbol sigui les seleccions siguin els exèrcits desarmats, com deia el Vázquez Montalbán, de cada país. I en aquest sentit, Messi ara ha connectat a la seva manera amb la selecció. Mm. I té per davant un repte faraònic, que és el Mundial de Brasil.
El Mundial. Diuen que Messi, no estic d'acord, acabarà de ser gran quan guanyi un Mundial. Mm. Jo què vols que et digui?
Bueno, jo crec que no. No té mal a veure. El que passa és que sí és cert que la manera en la que està muntat tot les figures futbolístiques avui en dia, ho dic bàsicament per la força mediàtica de tot plegat, és que sembla que si no guanyes desapareixes, no? O sigui, imagina't per un moment que no s'hagués donat la gran remuntada contra el Milan. Si el Barça hagués quedat eliminat al vuitens de final, hi ha tot un domino de situacions que s'haguessin donat. Per exemple, Messi hagués desaparegut de la lluita segurament per la pilota d'or del gener de l'any que ve, el Barça no seria el millor club del món.
Sí.
O sigui, desapareixes del concert internacional o del podi, i el Barça hagués continuat sent una gran escola de futbol, un molt bon equip amb una generació genial, però realment hagués perdut pistonada mediàtica de seguida. I això és just, és injust, és com està muntat el tema. Uh-huh. O sigui, no pots, no cal posar-s'hi amb aquest tema de ser injust o no, perquè simplement és com està muntat. Per tant, si no guanyes, se't complica més el reconeixement d'alguna manera, encara que la memòria futbolística va per altres carrils. O sigui, la Holanda del 74 continua sent el referent en el que penses quan et diuen Mundial 74. No penses en Alemanya. Sí, ho va guanyar Alemanya, sí, però no penses en Alemanya, penses en aquella Holanda. Uh-huh. I això, només aquest exemple, és mostra a les clares que, no, que la memòria futbolística va per uns altres carrils que no pas la força mediàtica del moment. Respecte del Mundial, jo penso que no cal. A més, Messi ja és el símbol o el líder o la icona de probablement el millor club, el millor equip de la història. Probablement ho dic perquè el present és el que marca, és el que té més força, però jo recordo d'altres equips genials, no? Si te poses a pensar a la història del futbol, hi ha d'altres equips genials, però probablement...
O gran jugador, Ramiro, que no han guanyat.
No, que no han guanyat, evidentment.
I els recordem igualment.
No, igual. Per això, la força aquesta del guanyar o de consagrar-se, a vegades sembla que no té rèplica, però en aquest sentit, bueno, no sé, Christian Carembé va guanyar tots els títols diverses vegades i continua sent Christian Carembé.
Clar, a l'inrevés, parlem de jugadors, no diré mediocres, però d'un nivell o un perfil bastant més baix, que han guanyat títols, però... Bueno. Perquè han coincidit en aquell moment en un gran equip i ells estaven allà.
No, i a més, tu fixa't que la conjuntura a vegades fa que hi hagi moltes consagracions d'entre guerres. Per exemple, tu recordes recordes evidentment la pilota d'or guanyada per Pavel Nedved, per exemple.
Sí.
I tu penses, Pavel Nedved és un molt bon futbolista, boníssim en la seva selecció, però de cap manera pots pensar que pots ser guanyador. Bueno, de fet, hi ha d'altres coses pitjors, no? Cannavaro, Matías Sammer, però si penses en Pavel Nedved, penses en aquell moment d'entreguerres, d'entreguerres per dir de zona gris en el que no està molt clar, no hi ha un gran rei del futbol o dos grans reis del futbol que es disputin aquest trofeu, i la realitat és que Pavel Nedved ha quedat com a guanyador de la pilota d'or. Pobre Nedved, és pitjor lo de Cannavaro, però...
Sí.
Però... Uh-huh. Realment penses com estava el futbol en aquell moment, no? Però clar, i com a mínim dimensiones amb una mica més de precisió el valor dels premis, no? Que tenen un valor molt relacionat amb la conjuntura. No en el cas de Messi, perquè Messi te rebat tot això guanyant-lo 4 vegades seguides,
consecutives.
Però sí en el cas de molts que són... fills d'una situació molt determinada.
Ramiro, per què un llibre sobre Messi? Quan probablement de Messi se n'ha parlat moltíssim, se n'ha llegit moltíssim...
Bueno,
quan penses en la idea de fer un llibre sobre,
bueno,
sobre Messi?
La idea me la arriba Pep Riera, que era director del Nou Esportiu, sí, on treballava jo fins l'any passat, i ell és director de la col·lecció Fora de Joc, una col·lecció de llibres esportius que havia fet abans llibres molt, molt recomanables sobre el Barça, com el de Ricard Torquemada, una trilogia també del Barça d'Àlex Santos, de l'agència EFE, també molt bona. I llavors em pregunta si tenia ganes de fer alguna cosa sobre Messi. El que passa és que jo primer, en aquell moment, li vaig dir que jo no faria una biografia d'una persona que en aquell moment tenia 24 anys i que havia de mirar exactament el que volia, si volia dir alguna cosa. I llavors vaig parlar amb dos o tres persones que necessitava per consultar pel llibre i que si em deien que no podia. Una era Pep Guardiola i l'altra Tito Vilanova, i l'altra la mateixa família de Messi. Quan totes tres parts han donat el seu vistiplau,
sí, sí,
com per ajudar-me en el que jo volia investigar, vam començar. I llavors el llibre de seguida es va perfilar, va néixer com la idea d'explicar què tenia de diferent un crac que ja estava tocant les portes de l'Olim del futbol, i què havia de singular en això, i el que havia de singular era que havia darrere seu una escola de futbol de més de 30 anys, i havia... em venia molt de gust explicar primer una mica l'escola, aquesta escola d'on neix, d'on ve, i després preguntar-me què passa quan arriba un geni a una escola. El llibre, la pregunta del llibre és això, com li ensenyes a un geni? Com li ensenyes a una persona que domina un determinat esport, perquè el dominava des de molt petit, Messi té un... no només una capacitat de regateig quan era petit, sinó una visió de joc molt fora de lo normal. I llavors, quan arriba a Can Barça, el que vaig fer és rastrejar una mica a través dels seus entrenadors com anaven acompanyant aquest talent i com van resoldre o com van assolir el repte d'acompanyar precisament sense coartar-lo. Passa molt que de vegades es veu molt a Itàlia, per exemple, jugadors fantasistes de primer nivell com Del Piero o Totti, que el calcio el que fa és enviar-los de davanters, perquè el calcio no necessita fantasia en la construcció del joc, necessita bueno, ells pensen això, no?
Sí.
Necessiten potència i necessiten
múscul,
múscul, sí, sí. I la fantasia el deixen per a tres quarts de camp cap endavant, no? En canvi, el Barça el que fa és acollir un element molt singular i acompanyar-lo, acompanyar el seu talent. De fet, no són només paraules, evidentment, hi ha fets concrets. L'últim any que passa Messi al futbol base, abans de donar el pas al primer equip, ell juga a 5 categories diferents, des de juvenil A fins a Barça B, passant per Barça C, ja desaparegut, sí. El juvenil B, el cadet, que també l'ajuda. I això per què té èxit? Perquè tots juguen igual. O sigui, quan Messi arriba al Barça B, no n'hi ha cap problema d'adaptació. Quan està el juvenil B, també. Ell sap que agafa la pilota i bueno, en aquell moment jo jugava 3-4-3, molt clar, a totes les categories inferiors. Ara continua sent, però el Barça B no juga 3-4-3, però perquè juga a segona divisió i és més complicat, però sí que la Pedrera juga, sí, sí, 3-4-3, evidentment. I Messi jugava de vèrtex superior del romba, no? Del 3-4-3. O sigui que agafava la pilota i tenia tres davanters oberts, un per davant i dos oberts, i així ho tenia a tots els equips. Per tant, ell jugava al juvenil, jugava al cadet, jugava al Barça B, en qüestió de dies jugava en un o en l'altre, i sempre s'hi trobava amb el mateix escenari, amb el mateix idioma. I jo crec que això és la prova fefaent de la manera que de l'escola del Barça en general, no? Però de la manera en què el Barça va preparar d'alguna manera l'escenari perquè Messi es desplegués des de ben petit en un mateix idioma, en una mateixa manera de jugar. I a partir d'aquí havíem d'explicar l'escola, havíem d'explicar el geni i havíem d'explicar l'evolució, l'etapa de Rijkaard, l'etapa de Guardiola, l'etapa del retrobament amb Tito Vilanova, que són... és tot part d'un conte sempre amb final feliç, no? Però que en el seu moment va tenir... Messi, si et poses a pensar, els primers 6 mesos com a jugador del Barça, quan tenia 13 anys, juga 2 partits només, per culpa de la burocràcia i per culpa de lesions. Uh-huh. O sigui que no és el millor inici. El que passa és que sí que li veien, evidentment, condicions. I jo el que no m'interessava tant explicar la història, perquè la història la coneix tothom, però sí posar periodisme en la història. La idea era, a partir del fet conegut, per posar un exemple, del tovalló...
Sí, sí, del famós tovalló.
Famós tovalló de l'Adam, sí, i de més, sí, que van fer la publicitat. Darrere d'això, no hi ha només una anècdota graciosa del Charlie Rexach, que és un tio entranyable. Charlie Rexach es va formar a Oriol Tor com a professor, el gran professor del futbol base del Barça. Charlie Rexach és deixeble de Tor, va caminar els passadissos del Barça durant 30 anys, no només com un dels grans jugadors del futbol del Barça, sinó com un entrenador de juvenil, entrenador de cadet, entrenador d'infantil. Per tant, darrere d'aquell tovalló hi ha un món. No hi ha només una anècdota, mira Charlie,
d'un tio simpàtic,
sí, que té aquest tarannà, no, Charlie, aquest perfil. Bueno, mira Charlie, vaya ocurrència, no? Mira l'ocurrència que va tenir. No, darrere d'això, que Charlie evidentment que és un tio singular, hi ha una escola que va començar fins i tot abans de Rinus Michels amb Laureano Ruiz, entrenant-se en pilota, treballant rondes, bueno, fent tota una mena de litúrgia gairebé filosòfica per fer entendre que el més important és el talent, que fins i tot sent petits els jugadors s'han de quedar al club perquè són importants si són bons, i que en el Barça has de tenir la pilota. Uh-huh. Has de tenir sempre la pilota i defensar també la pilota. Llavors, la idea era explicar què havia darrere de la història que tothom coneixia, del Messi que arribava, del tovalló, de Guardiola...
D'aquell Messi enclencle, eh?
Clar, sí. I fixa't,
que té un problema físic.
Clar, fixa't fins i tot que la decisió de triar, d'elegir jugadors, de captar jugadors bons, encara que no fossin grans físicament, molt desenvolupats,
ben dotats,
el Barça l'acompanya amb tota una mena de protocol mèdic que té a veure amb treballar molt el pla físic. Llavors, quan arriba Messi, el Barça ja porta anys portant el pla individual de formació física, que és un pla per al que ha passat gent com, per exemple, Pep Guardiola, que era superprim també, quan va començar i que necessitava molt. Pep Guardiola, Andrés Iniesta, el mateix Piqué, que tenia, bueno, que als 14 anys ja feia 1,90 m i això s'havia d'acompanyar d'alguna manera perquè no perdés coordinació amb un pla individualitzat de formació física. Per tant, el Barça va tenir la coherència d'acompanyar amb aquesta decisió futbolística de captar tot talent, per més que no estigui desenvolupat físicament, la coherència d'acompanyar també amb un pla de formar els jugadors també físicament. Per què? Perquè respon a una necessitat. Nosaltres necessitem talent, som petits, jugarem contra els més forts del món mundial, llavors necessitem acompanyar això. Llavors Messi s'hi troba amb això. En el llibre parlem amb Fernando Signorini, que és l'únic preparador físic que va tenir sota les seves ordres a Maradona i a Messi. Llavors Signorini és un expert en justament preparació física futbolística, i llavors m'explicava que el millor que li havia passat en termes físics a Messi és aterrar el Barça. Diu, perquè si hagués aterrat, per exemple, al Calcio, li haguessin començat a donar creatina, bueno, i tota una mena de... per fortificar-lo. En canvi, el Barça, de fet, el que fa és que quan arriba Messi amb el pla hormonal que té, perquè té una deficiència hormonal, uh-huh, té un pla hormonal, és intentar anar a treure-li a poc fins substituir el pla d'hormones per aliment i preparació física. I això es fa a poc amb molta naturalitat, i això el cos de Messi el rep de la millor manera. I als 15-16 anys esclata i arriba aquesta... aquest prodigi físic que esperava Tito Vilanova que acompanyés el prodigi tècnic. No?
Veiem ara un Messi molt fort.
No, és fortíssim.
Molt fort.
És fortíssim, i a més has de ser-ho perquè Messi fa 1,69 m, és molt poc habitual en el futbol, no en el Barça, però sí en el futbol, un jugador d'aquesta alçada, és molt, està molt per sobre, molt per sota la mitjana, i però és fortíssim, és molt complicat treure la pilota. Un com es diu, ara que està molt de moda, el centre de gravetat baix, no? Llavors, però té una potència espectacular, i això és evidentment en part a la capacitat que ha tingut el Barça, i també en aquests termes parlem a l'experiència d'aquesta escola del Barça. Això també té a veure amb l'escola, aquesta formació mèdica i aquesta capacitat per preparar els seus jugadors físicament també.
Mm-hmm. 10:53 minuts del matí amb el periodista Ramiro Martín, amb aquesta interessantíssima conversa a l'entorn del llibre Un geni a l'escola del futbol, que es presenta, Ramiro, el proper 17...
Sí, el 17
a l'antiga fàbrica Estrella d'Am.
A l'antiga fàbrica Estrella d'Am serà el 17 a 8:15.
8:15.
Farem finalment la presentació molt a prop de Sant Jordi. Ja veurem què tal. El llibre ja va pels seus carrils. A vegades jo tinc un mestre de periodisme que em deia quan li vaig dir que escriuria, i que a mi em va costar molt entregar el llibre. Vaig trigar un mes més o dos del compte, perquè el llibre té, escriure un llibre té el parany de que necessitaries un any més sempre. No? Mm-hmm. I llavors, però aquest mestre de periodisme, molt amic meu a més, em deia: no pateixis, lo continuaràs escrivint tota la vida. Sempre se t'acudiran coses millors, coses pitjors, però bueno, el llibre ja
està allà.
Sí, ja està fent la seva pròpia vida. Uh-huh. Ja s'ha venut a 7 països, s'ha esgotat a Amazon en la venda per internet, o sigui que l'acollida que ha tingut en aquests primers dies ha sigut realment per mi molt sorprenent, però bueno, molt content.
Perquè un que espera, Ramiro, quan escriu un llibre?
Espera que... Jo el que espero primer, que la gent no li sembla avorrit. El primer que esperes és que la gent que el llegeix digui: he passat un bon moment.
Val.
I després esperes que jo, en la meva... Personalment el que espero és que sigui la postal d'una època. Que tingui vigència... No ja en termes mercadotècnics, però que tingui la vigència que té la postal d'una època, l'època d'una escola i un futbolista, fer la polaroid, per ser antics i anacrònics, la polaroid d'una trobada gairebé màgica, no? La d'un equip magnífic i una escola molt que té el mèrit de mantenir-se invariable o impermeable als vaivens del futbol, i a aquesta trobada amb aquest geni, no? Jo crec que és un moment màgic del que ens recordarem molts anys, tota la vida possiblement, de la gent que ens agrada el Barça, com ens recordem també del Dream Team, com ens recordem. Jo crec que hi ha llums molt fortes a la història del futbol, que com a aficionat...
Hi ha tres grans Barces, no? Es parla del Barça de les 5 copes, el Dream Team famós de Johan Cruyff, i aquest.
Clar. I tu realment parles amb gent de les 5 copes, que jo he tingut la possibilitat, i realment diuen: era molt similar aquest tema. No era mediàticament tan fort, evidentment. Però realment hi havia una sensació d'imbatibilitat, una sensació de que estaves davant, a més d'una... d'una alineació d'estrelles, d'alguna manera se alinearon los planetas en aquell moment per donar vida a un equip irrepetible. Jo crec que tots aquests tres equips són irrepetibles a la seva manera i en la seva època.
Diuen que Messi té una espineta, molts recordaran el penal fallat l'any passat, a la Champions, la famosa eliminatòria contra el Chelsea, que va acabar 2-2 aquí al Camp Nou. Això serà suficient perquè el Barça guanyi la Champions?
A veure, no, jo no lo sé. En tot cas, sí que sé que ara mateix, per com està l'equip, jo no veig l'equip tan fort com altres com altres anys. Jo crec que l'equip està molt just. I el que sí que és que aquest any a la Champions l'equip arribarà on arribi Messi. Allà on arribi Messi arribarà l'equip. Per què? Perquè necessita molt de Messi en aquests duels a doble partit, en aquesta semifinal que sembla que gairebé per decret ens tocarà el Madrid i no sé què prefereixo, si una final contra el Madrid a Wembley o una semifinal a doble partit, però sí sé que per lesions i per el pas del temps, perquè el Xavi tampoc està com uh-huh. estava, mira que s'està, si veus els partits que ha jugat, s'està dosificant clarament. Jo crec que l'equip arribarà on arribi Leo. I crec que hi ha equip per guanyar el Champions. Uh-huh.
O sigui, molt bé. Ramiro, ens quedem, si em permets, amb aquesta última reflexió. Sí, arribem a les 11. Ramiro, ha estat un plaer.
Igualment.
Moltíssimes gràcies.
No, merci a vosaltres per convidar-me.
Que vagi molt bé, que en gaudeixis de tot plegat.
Bueno, intentarem.
I recordem, de Ramiro Martín, aquest llibre, Un geni a l'escola del futbol, Messi, es presenta el proper 17 a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am a partir de 7:45. Tornem de seguida. Fins ara.
Cada dia, al matí amb nosaltres.